Són les 11. El 19 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Acabi aquesta hora, ja serem de ple al 20N, i aquest és més potent perquè fa 50 anys de la mort de Franco. De fet, ara s'acaba de fer a la Sala Beckett de Barcelona un espectacle de celebració de la mort del dictador. Es titula Fracasso Renal Agudo, i la idea era que corrés el cava al final de l'obra. Veurem si ha estat així, i connectarem en directe de seguida i parlarem amb els promotors d'aquesta celebració.
Seguirem parlant de la mort de Franco amb dues generacions ben diferents, la dels qui van viure, patir i sobreviure al franquisme. Ens acompanyaran aquí l'advocada Magda Oranich i l'historiador Borja de Riquer, i l'altra generació, la dels joves. Avui l'enquesta del CIS ha revelat que mai tants joves espanyols s'havien mostrat partidaris d'una dictadura en determinades circumstàncies. El percentatge ha pujat fins al 13%. Però com se'ls explica el que va ser el règim franquista als instituts? Doncs en parlarem amb la nostra especialista en educació, la Sara Cañete.
I tot això està sent contemplat i serà contemplat atentament pel nostre oient misteriós que, escolta, ho hem mirat i va debutar en la seva professió poc després de la mort de Franco. Jo crec que si ara poguéssim dir el nom, el que passa és que no podem, diria, ostres, boníssim,
sí,
això,
sí.
Oi? Sí, però no podem, no podem. Haurem d'esperar fins a 11:45, com sempre, valdrà la pena, això sí. Vinga, va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 19 de novembre.
Muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
El PSOE de Sánchez está podrido. Nosotros queremos decirle a Santos Cerdán que aproveche su puesta en libertad para ir al lugar en el que esconde el dinero y que lo devuelva.
Amb la instrucció del cas tancat, el fiscal és contundent. Acusa Ábalos i Koldo d'organització criminal, suborn, malversació, tràfic d'influències i ús d'informació privilegiada. El primer li demana 24 anys de presó i 19,5 pel segon, a més d'una multa de 4 milions d'euros per a cadascun d'ells.
No veig ningun dubte en què podrem arribar a un acord, perquè fins ara els dos partits han demostrat responsabilitat i hem entès, insistisc, en la conjuntura que hi ha a la Comunitat Valenciana.
Hem fet públics 33.000, més de 33.000 documents d'Epstein al Congrés, i continuarem honorant la llei amb la màxima transparència. També volem encoratjar totes les víctimes que facin un pas endavant.
És bastant simple. Com més ràpid puguem moure els efectius, més forta serà la nostra dissuasió i defensa. Hem de parlar de dies, no de setmanes, per moure tropes a Europa.
Veiem amb preocupació que aquesta violència comença aviat. Afecta el 16% de les adolescents d'entre 15 i 19 anys i l'exerceix un marit o una parella íntima abans que la víctima compleixi els 20 anys. S'ha progressat molt lentament, amb una disminució anual gairebé del 0,2% durant les últimes dues dècades. Encara hi ha països i regions on aquesta violència, de fet, està augmentant.
Increasing. Ha arribat unes 4 setmanes abans, la grip. El canvi de tendència l'any passat va ser doncs, el que nosaltres diem la setmana 48 de l'any, i en canvi aquest canvi de tendència i una mica més acusat, una pujada una mica més forta, en menys temps, s'ha produït fa 2 setmanes.
President Illa ha fet comentaris a persones dient que no ho pensen reclamar i que el que no volen fer és empipar en el govern d'Aragó. Els que ens estan menys de diners són el poble de Catalunya.
Estava convalescent, vaig escriure cada dia, moltes hores, i tornant-ho a reescriure segona meitat del dia i fins i tot de la matinada. Mai he escrit un versos d'aquesta manera. Alguna manera ho he escrit per algun que s'acosta, però mai tant de temps.
Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A la tarda de Catalunya Ràdio volem saber què us passa.
A l'avinguda del canal de Mollerussa, què està passant?
És el punt més afectat d'aquestes bandades d'estornells que
es caguen on poden, clar.
Foten uns escàndols i que se caguen.
Escoltem els problemes i oferim solucions.
El que funciona millor és un producte desengreixant. Deixar-ho estapar una mica i després amb aigua netejar-ho. El problema no és la taca, és que queda la merda.
Clar.
El que sigui és trobar-ho. Com menys sec estigui, molt millor.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No volem la merda seca perquè s'ha d'estuar.
Amb Francesc Garriga. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
Tots estem exposats aquí a entrar i sortir.
Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I aquí la veu a galet.
Catalunya nit.
I qui pren una cullerada.
Les notícies.
Nova, plena, creixent i minvant, és bona com a sedant.
Sota la llum de la lluna.
La lluna fa companyia.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
No hi ha estimulant com la lluna si es pren amb mida.
Catalunya Ràdio.
Passen ja 8 minuts de les 11 i aquesta nit farà 50 anys del primer pas cap a la democràcia actual.
Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte... Arriba España.
Quina imatge, quina imatge i quin arxiu sonor. Ara el comentarem aquí a la taula amb persones que van viure aquell moment. Aquest és Arias Navarro, llavors president del govern espanyol, que va ser l'encarregat d'anunciar entre llàgrimes, com sentíeu, la mort de Franco. Era el 20 de novembre, era demà al matí de 1975, demà farà 50 anys. Avui, qui més qui menys, doncs evidentment els que especialment tenen més de 50 anys recorden què feien aquell dia i com els va enganxar a la notícia de la mort del dictador. A molts llocs hi va haver celebracions. I aquesta nit, per recordar aquesta data, també n'hi ha hagut una a la Sala Beckett de Barcelona. El dramaturg i director Eduard Tolesti, juntament amb el Club Editor i la mateixa Sala Beckett, han organitzat l'espectacle Fracasso Renal Agudo. És un show festiu, com sentiu, per commemorar la mort del dictador. Ara els podem saludar gràcies a l'assistència tècnica del Xavier Cussó. Eduard Tolesti, Maria Boigas, bona nit.
Hola, hola.
Bona nit.
Bona nit i felicitats. Quin èxit, no?
Sí, és una festa com les festes de debò.
Com ha anat això? Aviam, com s'ha gestat?
Gestat a partir d'una idea de fa un any, el novembre del 24, en què, programant els llibres que publicaríem a Club Editor i pensant en quines coses coincidirien durant l'any, em vaig adonar de cop i volta que el 2025 faria 50 anys de la mort de Franco. I em va semblar una efemèride increïble, extraordinària, pròpiament extraordinària, saps? Pensava, això realment és una cosa que només et pot passar un cop a la vida i encara, si et passa, de poder celebrar la mort d'un dictador. Mm. Celebrar des del fons de les vísceres i del cor.
Estem sentint d'abans, de fons, vull dir, aquest so de festa, la Marching Bandallí de músics. Hi ha gent ballant, heu tret el cava?
Encara no hem tret el cava.
Sí, hi ha molta gent ballant i hi ha molt de soroll i pràcticament no sentim.
D'acord. Bé, és el que té una celebració a l'alçada del que ha de ser l'esdeveniment. Eduard, et demanava, com va sorgir aquesta idea per tu des de la irreverència total?
No, en cap cas és des de la irreverència total, és des del profund respecte cap al sentit de l'humor. Mm-hmm.
Bé, la veritat és que la connexió està sent difícil perquè és que la festa és total. Hem vist unes imatges de la sala Beckett plena a vessar. Està clar que consideren tots dos que és el moment ideal per reivindicar aquelles persones que han escrit i han fet teatre en temps de Franco. Entenc. Jo crec, Eduard, que no devia ser fàcil per la gent que feia teatre ara fa 50 anys.
No, ni per la gent que venia peix, tampoc. Vull dir que tothom ho devia passar malament.
Sí, però tu fas teatre. I has muntat un show teatral, no?
Sí, sí, ho hem fet molt alegrement i teníem moltes ganes de fer-lo i ha sortit prou bé. Vull dir, els fallos que hi ha hagut no els direm perquè la gent que no sap que eren fallos no sàpiga que són fallos.
No, això no passa mai, a més. No es diu. Escolta, Maria, tu ets la responsable de l'editorial Club Editor. Heu aprofitat la vinentesa per convidar i recordar figures com Mercè Rodoreda, Joan Sales, el mallorquí Blai Bonet. No són tres noms qualsevol, són tres dels noms emblemàtics també del teu segell.
Sí, i són tres llibres especials. Són El mar, de Blai Bonet, Quanta guerra, de Rodoreda, i El vent de la nit, de Joan Sales, que són textos que són especialment malalts de fúria, si vols. És quan veus realment tota la fúria que va produir la dictadura.
Mm. Aquests textos que heu seleccionat per l'espectacle els publicareu en alguna edició especial, Maria, a Club Editor?
No, formen part de llibres que el públic, lector, pot trobar si té curiositat per ells, però no en farem cap producte.
Molt bé, escolta, això d'ampolles, de fons. No sé, Eduard, si la idea és que l'espectacle neixi i mori avui? O...
Sí, és un espectacle pensat completament per la nit d'avui i que només té un sentit total i absolut en la nit d'avui. Si algú vol comprar-lo, doncs haurem de fer grans modificacions, però escolta...
Haurem de matar un altre dictador.
Se'l pot tornar a matar, qui sap. Escolteu, la nit serà llarga o què?
Això esperem.
Tant de bo.
Tant de bo. Gràcies a tots dos. Escolta'm, i que continueu aquesta festa que heu organitzat a la Sala Beckett de Barcelona, Maria Buigas i Eduard Tolesti. Que vagi bé, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies.
Bé. I aquí a l'estudi tenim també dues persones que el primer que els hi preguntarem és si també van fer festa o no aquella nit. Tenim la Magda Uranic, advocada. Bona nit. Bona nit, Magda.
Bona nit.
I el Borja de Riquer, que és historiador i catedràtic emèric d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els dos teníeu feines molt significades, ara en parlarem, però també éreu persones, eh?
Com I passen així la nit o no? Com sentíem ara.
No, jo no sé tu, però no. Nosaltres no vam fer gaire res. Sí que vam quedar a sopar un grup d'abogats, entre ells el teu parent,
sí.
El Juanjo, o sigui que mireu, sí. Però no vam haver-hi aquell dia ni manifestacions ni res, no. A partir... Després sí, però aquell dia jo també tinc que dir que jo que sóc així animadora, estava bastant tocada, perquè per pocs dies hi havien hagut els últims fusellaments de franquisme als quals jo havia assistit, i sabia perfectament jo que si ho aconseguíem retardar ja no passaria. Ja no passaria. I per això, quan l'Àries Navarra surt allà amb aquesta ploramica que fa Franco Muerto, de fet, hem de dir, no sé, que ja fa temps que esperàvem, perquè realment estava malament, s'estava morint, o sigui que podia passar en qualsevol moment. Però que ja llavors, clar, jo què vaig fer? Va ser una cosa trista, la veritat, ho sento, però vaig trucar a la mare de l'afusellat, del Chiqui. I les dues, doncs, ploràvem. No calia dir per què, no? Perquè només per uns dies ja no hagués... perquè el sumari gran que hi havia els van indultar, els van amnistiar tots, no? I allò d'ell era menor comparat amb l'altre. I això m'hi tenia una mica tocada. Així i tot vam quedar a sopar, grup d'amics, entre ells el teu parent, com dius, que tots érem abogats, i això sí, va començar a venir el cava a la taula, això sí. Però jo recordo que després vam anar a les Rambles i no recordo moviment ni res.
Jo hi era a les Rambles,
sí?
Al
ja
matí. I van baixar uns quants, van tancar la universitat, perquè ho van tancar tot. I llavors jo era professor de l'Autònoma, ja en aquell moment ja era doctor, i amb alguns amics van baixar a la Rambla i ho vam celebrar amb cava.
Però al matí.
O xampany, com es deia llavors.
Sí. Jo he dit cava per ser ortodoxa, però era xampany.
Era xampany, eh?
Al matí, de forma relativament discreta, el camarer va somriure quan li vam demanar i... la mar de bé.
Jo crec que hi havia gent, no crec nosaltres, però que teníem por una mica. És sí, veritat que jo, més clar, que por, clar, no sabíem què passaria.
Hi havia incertitud. Incertitud de què passaria i esperances, evidentment. De que, bueno, era un element fonamental. Aquell home havia de desaparèixer. I després...
Clar, el Guerrero Blanco ja l'havien fet volar, que era el seu, diguéssim, el seu segon. I sí, home, jo crec que hi ha coses que van canviar ràpidament, els indults, les amnisties per tots. Allò d'anar a rebre els presos polítics, no sé si tu ho vas fer.
Sí, però no tan ràpidament, eh?
No,
perquè primer va haver el govern Àries, que dura bastants mesos, que és la continuïtat, sense gaires canvis. I els canvis venen al juliol-agost del 76. Llavors el Suárez sí que corre. El que dona l'indult és el Suárez, no l'Àries.
I dona indult un any i seguim batallant, perquè hi ha presos que no havien sortit, concretament els de qui havia violència, els d'ETA concretament, i llavors l'any següent, el desembre, va donar l'amnistia.
Sí.
Ara mira el que costa, eh? Vull dir que, clar, i va anar... Això, clar, jo per mi, que molts eren clients meus, per entendre, o pacients meus, que dic jo, anar a les presons i rebre'ls va ser una cosa... I llavors ens vam, jo crec, que entusiasmar tots amb tot allò, i vam pensar que ja estava tot. I van haver-hi aquelles manifestacions grans a l'1 i el 6 de febrer, i allà vam veure que no havien canviat gaire les coses, perquè vam sortir absolutament contents i ens van, bueno, ens van donar cops, van trencar vidres dels cotxes. Però així i tot, durant aquells mesos de transició, i sobretot pel tema dels drets de la dona, que van ser les jornades catalanes, ens menjàvem el món. És que ens menjàvem el món. Ara ja està, no estava tot, efectivament. Però moltes coses sí que van...
Que vosaltres us va enganxar amb uns 30 anys, aproximadament.
Sí.
30 justos.
Sí, jo també.
Jo els acabava de fer.
Jo també. O els feia, per això el mateix
any. El mes d'agost.
Clar, sí, vull dir, encara joves...
Ho seguim sento, eh?
Sí, per descompte, no, ja ho hem vist. Només quan heu entrat aquí ho hem pogut constatar, la veritat. S'obria per vosaltres un nou món, també, a títol personal, no? Més enllà de les vostres feines.
Home, sí, jo sí, perquè em passava el dia a les presons i a partir d'aquí, doncs, va baixar. Però sí que canviava, perquè, clar, una de les primeres coses que havien de canviar són les lleis. I, clar, jo sóc jurista i et demanava el parer, de lo de la dona va canviar tot, va ser un abans i un després, i sí que va canviar en aquest sentit. Va venir, sobretot els primers temps, recordes, els primers mesos, una alegria gran, no? Després potser les coses no van anar tan bé com es pensaven, però, de totes maneres, la dictadura va caure i va començar una democràcia amb tots els efectes que li podem trobar, però una democràcia. A mi quan algun d'aquests ara avui dia oh, no, perquè ara estem en dictadura, ja estàvem millor abans, carai, perquè no ho hem viscut, eh? Perquè no ho hem viscut. Tu i jo vam viure l'adolescència,
sí,
la joventut...
Que passa que ara estàvem molt entusiasmats i esperançats perquè veritablement començava una etapa nova. A sobre la gent més polititzada, jo en aquell moment pues, militava en un partit clandestí, i a més de fer classes, evidentment estàvem molt involucrats amb la necessitat d'un canvi. és evident que no va ser el canvi que molts volíem, que volien anar molt més enllà, però després, amb la perspectiva historiador, te n'adones que, bueno, durant els primers anys difícilment es podia anar molt més enllà del que es va aconseguir. És a dir, cal recordar, és a dir, hi havia l'exèrcit que era el de Franco. Tots els generals que hi havia en aquell moment havien fet la guerra civil amb el Franco, tots menys un, que era massa jove, i tots els coronels. Aquest era la realitat de l'exèrcit. I aquests, evidentment, un canvi radical, un trencament, la ruptura que és llavors, no l'haurien tolerat.
Ja. No sé si vosaltres heu fet l'exercici d'explicar als vostres joves de la família el que era el franquisme, com ho vau viure vosaltres. Això, no?, la gent, la joventut que heu tingut a la vora.
Els meus fills sí, perquè, clar, ho van viure molt de prop, potser altres no. Les famílies no explicaven, però, clar, els meus ho vivien, els meus fills no han vingut a veure la presó. Els meus fills veien arribar al jutjat de guàrdia i que allò els han torturat o no, fins al punt que quan van entrar a la presó, que era la caiguda del 113, el meu fill em va preguntar, que t'han torturat, mama? I, clar, això potser era insòlid, però ells, per sort o per desgràcia, ho vivien i estan però ben conscienciats i això. Jo, a casa sí, però hi havia aquesta diferència, no?, que, clar, jo venia del jutjat de guàrdia, jo venia de veure les coses, no sé si tots se'n van assabentar tant o les famílies potser no estaven tan compromeses, eh?
Doncs coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, ens hem preguntat com s'explica el franquisme a les aules i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Sara Canyete, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
La Sara Canyete és la veu de l'educació, de l'ensenyament, on hi ha joves i alumnes, allà la tenim, als informatius de Catalunya Ràdio. I tu ara, Sara, has acompanyat un grup d'alumnes de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model,
exacte,
un dels espais simbòlics de la repressió franquista que encara es conserven, amb dos guies. Qui són aquests guies, que són a més alhora testimonis directes, eh?
Mira, Manel, com bé situaves, nosaltres hem anat a visitar la presó Model de Barcelona, ho hem fet amb un grup d'alumnes de batxillerat d'aquest centre i ho hem fet acompanyats de la Isabel Alonso i el Carles Vallejo. Els dos són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme. Tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó, per tant, una edat molt propera a la d'aquests alumnes. Ella hi va anar per militar en moviments universitaris i ell va ser empresonat per pertànyer a Comissions Obreres quan encara era il·legal. Ara fa uns anys que es dediquen a això, a anar a les aules, a explicar com es vivia durant el franquisme i traslladar el seu testimoni. Un testimoni que ens diu la Isabel, creu que ara és més important que mai.
Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
Deixa'm dir, Manel, que ha sigut una visita que ens ha remogut molt a tots i a mi m'ha sorprès comprovar que entre els alumnes el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Aquests són els testimonis de la Laia, d'en Gael i de l'Helena i veiem com el franquisme forma part de la seva història familiar.
A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tietavi van estar aquí a Model.
Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i, bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà, però la policia va entrar igualment, i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a la Model pues, 90 dies.
Ostres, sí, doncs ella, aquesta última alumna, utilitza un llenguatge, diria que, de conèixer molt bé la història, però més enllà d'aquesta activitat que ens explicaves d'aquest institut visitant la Model, no sé què en pensen aquests alumnes del que es fa habitualment del currículum que fan a classe.
Doncs entre aquests alumnes, i més si tenim en compte el vincle familiar que té per molts d'ells, podríem dir que en general en critiquen dos aspectes. El primer, diuen que se'n parla molt tard. Això ens ho explica la Laia.
De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament. Però es repeteix. I ja ho sabem. Crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
I el segon és que consideren que s'explica d'una manera tan acadèmica com un conjunt de dates i fets que en realitat no permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco. I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
El que diu l'Helena és que ella percep que hi ha un excés de zel a l'hora de parlar del franquisme, i això és el que l'hem anat a demanar al professor d'Història que els acompanya, en Ferran Vital.
I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
Vital també afegeix que encara que el currículum situa el franquisme a finals de la secundària, considera que hi ha aspectes com què és una dictadura o què va passar a Catalunya ara fa 50 anys que ja es poden anar treballant abans, encara que els alumnes siguin més petits.
Aquí hem sentit alumnes que semblen ja molt conscienciats, però és veritat que des de fa un temps es parla molt de l'auge de l'extrema dreta entre els joves i s'atribueix una mica el desconeixement del que va ser, per exemple, el franquisme. No sé què en diuen ells.
Doncs els hem demanat què percebien entre els seus companys. Ells ens diuen que entre els seus companys més directes, perquè recordem que aquests alumnes ara estan fent primer de batxillerat, potser no ho detecten exactament, però que sí que ho tenen molt percebut en alumnes més petits, amb els de secundària, i creuen que aquí l'escola doncs, té un paper fonamental perquè pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, per exemple, visitant la presó Model.
Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de, ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
Es tracta, Manel, diuen tots ells, de fer pedagogia de la memòria. I aquí, que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o que puguin parlar amb aquests testimonis directes, doncs pot tenir un impacte determinant.
I també per nosaltres i tots els oients del Catalunya Nit. Ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies, Sara Canyete. Bona nit, una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Esclar, sobre això que ens explicava ara la Sara, atenció a aquestes dades del CIS, mai tan joves com ara s'havien mostrat partidaris d'una dictadura. 50 anys després de la mort de Franco, el 13% dels joves d'entre 18 i 24 anys justificarien un règim autoritari en determinades circumstàncies. En canvi, el percentatge de més grans de 65, que doncs, ja vau viure una part del franquisme, no? Veurien amb bons ulls una dictadura, això és tan mínim històric, ha caigut 10 punts des del 85 i ara voreja tot just el 5%. Per què creieu que hi ha joves que justificarien una dictadura?
Perquè no l'han viscut una. Això, jo els hi dic com ho diuen.
Sí, però...
No l'han viscuda, però és un tema perillós. Jo penso que prendejar aquests temes és valent, us felicito en aquest sentit, i m'ha interessat molt aquest reportatge també, perquè és veritat que se n'està parlant aquest últim temps una miqueta més als instituts. També ve que moltes famílies llavors no explicaven. Jo sí, jo els meus fills els vaig fer, bueno, venien amb mi, que si la presó, que si una mànica...
Però això... tu ets d'una família especial. Bueno, i malauradament, diguem-ne, no totes les
exacte,
famílies...
Exacte, això anava a dir, que n'hi ha que no explicaven res.
Jo penso que aquí hi ha un tema important que ho han dit. Primer, el currículum dels estudiants. És a dir, en d'altres països, per exemple, a França, l'època més contemporània s'insisteix molt en els darrers cursos del batxillerat. Aquí es repeteix sempre tot, des de la prehistòria fins al segle XX. Normalment no s'arriba al segle XX perquè són les últimes sessions. De cada
sí, és el que em diuen els professors.
Llavors, sí, ens passava,
sempre,
a nosaltres.
Sempre
sí,
passa sí. Això, i això és un error. I sobretot, diguem-ne, el segle XX s'ha d'explicar a partir dels 14-15 anys, els alumnes, els últims d'ESO i, evidentment, el batxillerat. I s'han de fer classes més actives, és a dir, portant gent que pugui explicar testimonis, com el Vallejo de Comissions Obreres de la SEAT, que parli de què era la lluita obrera a l'època franquista o algú de les associacions de veïns. I només amb coses com aquestes. És a dir, que expliqui, bueno, és que a l'any 75, a la ciutat de Barcelona, el 25% dels carrers no estaven asfaltats. A nou barris, el 70% dels carrers. Això era el franquisme.
És a dir, els noms dels carrers,
el franquisme
els noms.
No solament és execucions, és les condicions de vida i de treball de la gent. És a dir, quin tipus de sous, quines garanties tenien els treballadors. El fet, jo això ho he explicat a classe, és a dir, el franquisme, entre altres coses, significa que una ciutat com Sabadell, que dobla la seva població en 20 anys, no construeixen ni una sola escola pública en 20 anys.
Això és molt...
I ha doblat la població.
Això és molt interessant, perquè el que circula entre aquests nois per TikTok és el contrari. És a dir, diuen qui feia els pantans, els embassaments, o la vivenda social, no? El que circula, diran coses dolentes de Franco, però Franco va fer això i això i això. En canvi, aquests exemples que acabes de posar tu, Borja, aquests no circulen.
Clar, és que és això el que... És a dir, el franquisme era això. El franquisme era que les dones no podien ser jutges. No podien ser metge forense, no podien ser fiscals. És a dir...
Prohibits els anticonceptius.
Però no, i per que... tenir un compte corrent havien de demanar permís al pare o al marit.
Mm. Bueno, això, la llei catalana, no tant.
S'estan romantitzant algunes idees, no? És a dir, no hi havia tanta delinqüència, no? Són missatges com que van com calant.
En lloc del món, perquè hi ha més gent i hi ha la gent...
Sí, però s'atribueixen a això i aleshores són idees que poden arribar a seduir els joves que no tenen tot aquest...
És preocupant, això dels joves. A mi em preocupa una mica. És evident que no són tots els joves. Quan diem els joves, la gent veus un jove i ja penses que vol un franquisme. Ara, jo sí que els dic que vols, perquè no l'heu viscut. Hola, quina diferència hi ha, em deien l'altre dia en un institut. Jo deia, home, de moment esteu nois i noies. Tal com aneu vestits, és que, bueno, com anàvem a la universitat nosaltres?
En
faldilla, sobretot sota genoll, eh? Clar, però és que el franquisme no era només el dret a la llibertat d'expressió, totes les conquestes polítiques, el dret al treball, era la vida privada. A la vida teva... te la feien ple, no hi havien prohibits els anticonceptius.
Bueno, no podies
posar el nom en català
coses.
Del fill. No, m'entens? O sigui, era cada dia et trobaves amb algun que altre problema, que ja els havíem normalitzat, però que amb això també es valora molt la democràcia. Perquè hi havia gent que vivien junts, naturalment, perquè un havia estat divorciat, i llavors per la llei no podien posar el nom dels pares. Jo em vaig tenir molts, que sempre deia, uf, tots fills meus, i em vaig tenir com 300 d'aquests fills. Però vol dir que tu saps el que era per una família, i més llavors, que els fills no portaven el nom d'ells, perquè la llei deia que el jutge s'havia d'inventar un nom de les pàgines grogues de la telefònica. Els que sou joves no sabeu de què, d'allò, però la gent que ens
sí,
explica. I el jutge, vam tenir un jutge excepcional aquí a Barcelona, el Pere Reluy, no sé si el recordes, bueno, tu no ets de la professió, però que s'inventava el nom i preguntava a la gent com se diuen. Però ara anem la gent que els hi posava un altre nom. El nen havia nascut, tot era felicitat. I quan començava l'escola, és que algunes escoles ni els admetien, no, perquè aquests noms no són, perquè... Ho dic perquè això era molt preocupant per la gent. Llavors, no era només que la manifestació t'atonyinaven, que ja és, que no podies estar en un partit polític, tot això. Era la vida diària, perquè els anticonceptius prohibits, l'avortament ja ni en parlàvem, perquè això ja era tot, i llavors jo crec que cal explicar-ho, i tu has explicat molt bé la qüestió educativa. Jo he anat a molts instituts, mira, ara que parlàvem del Vallejo, que ja ens han fet família, pràcticament, perquè tot arreu coincidim, anem junts, i ara hem estat a França junts, a les xerrades aquestes que hem fet, que us he parlat abans, i és el que dèiem amb el Vallejo, és que tot va canviar, i llavors, clar, sí que nosaltres hem vist diferències, no? I molts d'aquests que els hi semblava també, doncs que ja volien si tot el que fan ara els hi permetien, eh? Perquè, clar, i les dones, jo crec que vam ser les més beneficiades per la dictadura. Perquè la situació de les dones...
Beneficiades?
No, per la democràcia, perdona. Ah. Perdona.
Sí. Bueno, pel final, no?
Per la democràcia, perquè, clar, va canviar del tot la situació. Perquè la situació de la dona, ara no estem aquí per explicar-ho tot, però era terrorífica. Terrorífica. Era com una idiota, que no podien firmar contractes, no podien fer.
Ah, no, i això... Laboralment, una dona no era autònoma.
No, però de tu
manera... I si es casava... Què li passava quan es casava?
Que tenia que obedecer al marido. Clar, però a veure, de totes maneres, deixeu-me dir que nosaltres tenim un dret català que ve d'abans de 1714, d'acord? I llavors ens van treure tot el dret públic, tot això deu ser molt bé, però ens van deixar, va quedar aquesta part de dret privat. I aquesta part de dret privat, si teniu mares, àvies, tot això, tietes, grans, per preguntar, sempre deien, jo sóc catalana i no necessito el permís d'obrir un compte corrent, sí, per exemple. I era veritat. I quan les dones anaven a obrir un compte corrent a la Caixa, que abans era catalana, doncs no hi havia cap problema perquè ja sabien les lleis. Però si anaven a un banc amb seu central a Madrid, els deien, no, el permís, que no, que sí, ja em veus a mi, anant allà al banc, muntant un pollastre al banc, i ens trucaven a la central i al final veien que teníem raó, perquè estava vigent amb el franquisme i tot. I si parleu amb dones de més edat que vosaltres, Agnès, ja veuràs, sí, que et dirà, sí, jo era catalana i no necessitava el permís. No moltes coses, amb altres sí, però això també cal... I aquestes lleis nostres catalanes no eren de cap català il·lustre, venien de l'època dels romans, que tu que ets historiador saps que era el bressol del dret.
Sobretot a la mitjana, però sí, l'herència del nou romà.
I però el dret, la seu del dret és Roma, ja, no?
Ja.
Això, per això, i per això teníem aquest dret millor. Però vaja, si tu sou la dona, jo crec que vam ser, ara ho dic bé, les més beneficiades. Mm. I al cap de poc temps van anar canviant totes i cada una de les lleis que discriminava la dona, que no va ser fàcil, però una es van fer.
Que has dibuixat moltes imatges, Magda, no? De com era el franquisme, aquells últims anys del franquisme. Borges, tu si haguessis d'escriure una imatge així que t'afectés a tu, quina recordaries, no? Quina privacitat, allò, deies, coses que no poguessis fer, o què apuntaries?
Pues hi havia coses que avui en dia ens semblen absolutament senzilles que llavors no es podien fer. Per exemple, la Setmana Santa, és a dir, tancava tot. Cinemes, teatres. Només emetien música sacra i sermons de capellans. I llavors, clar, quedava tot paralitzat. És a dir, estava tot impregnat d'un ultracatolicisme carca, que impedia qualsevol cosa. I era l'època, l'època més avorrida de la meva vida, és que no es podia fer res. A més, no hi havia televisió, la ràdio no es podia escoltar, perquè era només...
Hi havia el parte, te'n recordes la notícia del parte?
El parte, el noticiari oficial, i para de comptar. I coses d'aquestes que afectaven a la mateixa vida. És a dir, tot estava impregnat de la ideologia oficial del rei. I llavors, evidentment, què feia? Això et trobaves profundament incòmodo. El fet de que, quan ja era més gran, no haver de comprar clandestinament llibres.
Oh, i tant, de les editorials argentines, te'n recordes?
Ja, el segon sexe o de Rodo Ibèric, o qualsevol, fins i tot narrativa, sí, que estava prohibida. La llista dels autors prohibits era impressionant. Llavors, clar, és a dir, estaves absolutament emmoixat, ofegat.
Perquè us arribava al món exterior.
Però havíem,
no?,
de llegir, comprar Le Monde, sentir Ràdio París, sentir la Ràdio Espanya Independiente...
No, no, la fer 50 anys del concert dels Beatles, no?
Sí,
però sabíeu que hi havia un altre,
sí,
un altre
tant,
món.
No, això arribava.
Sí, es va anar canviant, això ens va obrir. Però, clar, anar a l'estranger, que es deia llavors...
Anar a París.
Bueno, i a Perpinyà només ja feien per veure les pel·lícules que aquí no ens deixaven veure, per comprar els llibres que aquí no podíem comprar, i tothom hi anava a veure les pel·lícules, alguna de mig porno, no, que aquí no l'haguéssim anat a veure mai. Però arribaves allà i ja ens feien sessions de cine polític, te'n recordes? Començaven a les 10 del matí, tot el dia. És que jo, per mi, França, ara que vaig estar amb el Vallejo, precisament a la Universitat de Grenoble, a fer unes ponències sobre això que estem parlant, és que recordava jo veure allà el Châtelet aquest a Perpinyà, i que hi havia la Senyera dalt, ja em semblava, i jo els deia als francesos, no, si potser no es mereixen que els tingui tanta simpatia, però els hi tenia, perquè per mi França era com la llibertat. Arribaves allà i feies el que volies i tot. Vull dir que hi ha coses que valdria la pena i que jo crec que està molt bé recordar-les. Perquè...
No, i a més, jo penso que hi ha una cosa important. Estem parlant d'anècdotes, però en el fons era un règim no solament autoritari,
no, sinó dictadura.
Una dictadura durant una època molt dura, amb molta gent executada. Després de l'any 39, que s'ha acabat la guerra, hi ha 50.000 execucions per procediments sumaríssims militars a Espanya.
Com que quan era nom sumaríssim, inclús ara les últimes execucions fa 50 anys, sumari ja era greu, però quan sumaríssim, hi posaven sumaríssim, clar, ja l'havia...
Les execucions de postguerra són sumaríssims, és a dir, coses que duren... Allò, un procés que dura poquíssim. I, per tant, no podia de cap manera tenir proves per justificar que tu no hi eres allà o que això que deien era absolutament fals.
Parlar d'història davant d'ell em fa una mica d'angúnia, perquè ell és molt bon historiador. Però van començar a baixar... No, però ja que fem una mica d'història, és interessant el que ell deia, i van començar a baixar una mica les execucions arrel de que van perdre la guerra. La Guerra Mundial. Perquè, i llavors també va ser dur pels republicans, perquè hi molts que estaven exiliats van pensar ara canviarà tot. Ara no expliquem, però sí que va baixar una mica, si mires el número d'execucions,
sí,
i van anar baixant una mica. I després, els últims anys, ja n'hi havia menys, fins que el 75 el Franco li va agafar la xaveta, que s'havia d'executar gent, i tots el mateix dia i la mateixa hora. Perquè n'hi havien a Madrid, n'hi havien a Burgos, i així va ser, que també ha fet 50 anys ara.
Mira, us donaré una dada. L'any 2007, el Memorial Democràtic de Catalunya va voler fer un homenatge a tots els que havien estat presos polítics. I van calcular que sortirien entre 9 i 10.000. Van sortir 38.600. És a dir, 4 vegades més dels...
Déu-n'hi-do.
Dels quals 4.000...
No, el reclamen a totes hores.
A tots dos, eh? A tots dos, eh? Un i l'altre, tu.
4.000...
A quarts de 12 de la nit.
Això és,
no tenien 60 anys. És a dir, que havien estat a la presó franquista tenint menys de 25 anys. 4.000.
Clar.
Que eren vius el 2007. 38.000. Sí. Això és...
Després, a partir de l'any 63, és quan va baixar, que van executar...
Clar, això són moltes vides, moltes vides...
I és evident que van anar canviant coses, importants, perquè no matar la gent era com molt important.
Ha parlat del Borja de Riquer, de música sacra. Nosaltres en posarem una que es va poder posar, suposo, a partir d'aquella data, del 20N. És un poema de Joan Brossa que es diu Sa excrementia, musicat per Miguel Poveda.
Fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida. Vas així. Quin incendi.
Ho haurem d'anar deixant aquí, però no sé si demà...
Els cantants també estaven prohibits, molts, que se'n tenien que anar tots a fora.
I tant. Us volia preguntar si demà, a banda dels actes que deveu tenir, entrevistes, el que sigui, teniu alguna mena de ritual de vinena o de 50 anys de vinena o no?
No, però avui la Isona Passola, presidenta de l'Ateneu, m'ha dit que fan un show a l'Ateneu absolut, és a dir, que serà el més divertit, que canten uns, que canten els altres, ho dic perquè qui vulgui festa és demà.
Poden sumar.
No, jo demà encara estic una mica esclavitzada explicant tot això, a les 8 tinc que estar a TV3, però no, un plan especial no el teníem, jo no sé tu, jo no, però a l'Ateneu intentaré arribar-hi.
No, el que hi ha aquests dies és molts simposis i col·loquis d'historiadors sobre el franquisme. Per exemple, aquí uns dies hi ha un de joves historiadors sobre el franquisme. És a dir, que és un tema molt important. És a dir, com no s'ha estudiat tant el franquisme com ara. Ara, veritablement, sembla mentida, és contradictori. Sí, sí, sí. Hi ha molt interès també de gent jove, historiadors joves, d'estudiar el franquisme. I ho estan fent molt bé perquè ara, sortosament, poden accedir a unes fonts documentals que fa 30 anys no es podien accedir.
Mira, deixa'm dir molt ràpid, jo he estat ara a la Universitat de Grenoble i era sobre aquest tema. I no sabeu la quantitat d'exiliats que van ser quan la República s'havien quedat a viure allà, ja estava ple. Però a sobre s'acabava de descobrir, que aquí encara no s'ha dit, que és això que t'he dit, un lloc on, com una mena d'acampament on tenien reclus els exiliats, i estan enterrats 100 i pico espanyols, 26 catalans entre ells, que encara no s'havia dit, no ho sabia jo, que més o menys ho segueixo, que no ho sabia el Vallejo, que també està amb les fosses i tot això, i que això se'n pot parlar, perquè avui dia encara es troben fosses. És el país després d'un país de l'Àsia, com es diu, ara no sé, que té més fosses i més la gent tirada. Van patir molt els republicans. I sabeu quan van patir més? Quan es va guanyar la guerra als aliats, i llavors ells van pensar, ara canviarà tot, i res va canviar. I els van detindre a Alemanya, els van portar a les camps de concentració. Devien passar-ho tan malament pensant-se, ara canviarà, i no va canviar, potser es va endurir tot i més.
Segur, no ens ho acabaríem, amb la Magda i el Borja, però això, se'ns ha fet l'hora.
Exacte, això ha passat molt ràpid, però us agraïm moltíssim que ens ho hagueu explicat i que haguem fet un exercici que fa uns anys tampoc es podia fer, que és parlar lliurement a una ràdio pública.
Jo només
moltíssimes
volia
gràcies.
Dir un... Al final, un consell.
Va.
De que el franquisme és una dictadura no és un tema discutible o opinable. És una realitat verificada pels historiadors. I, per tant, no es pot dir... No, allò, no era, no. Allò era una dictadura sanguinària i això no és qüestionable.
Però la feta va tirar espanyol. Sol i Bernat, carga el de la ciència i amb tub de sang i merda sa excremència.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
És el so de la rotativa d'imprinsa Sant Fruitós de Bages. Estan imprimint els diaris de demà. Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Quins diaris tens sobre la taula? Aviam.
Pues mira, tenim l'Ara i el periòdico L'Edició en castellà.
I què? Que, I amb què titulen, Raül? Sí, L'Ara, vinga.
A L'Ara. A L'Ara avui, una portada molt especial, molt original, com tot el diari, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, doncs totes les informacions de dintre del diari pues, estan dibuixades per nens i nenes. I a la portada pues, hem ficat una il·lustració a pàgina sencera d'un dibuix d'un nen, que ha fet un nen.
Ahà.
I el periòdico... El periódico avui, la foto que apareix principal és de Santos Cerdán, amb el seu advocat, a la sortida de Soto del Real, i diu, se están hablando muchas mentiras. Les primeres pàgines, per això, l'obertura la dediquen al tema de Franco.
Amb
la sèrie, diu, 50 años sin Franco. Los adolescentes afirman sentirse muy lejos de lo que supuso el régimen. Y altres notícies que destaquen és que Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de mascarillas, i que, per exemple, que Catalunya reduce la meitat el tiempo de tramitaciones de les renovables. I una altra, que sí. Espanya entra en Vigo en la élite de les fàbriques d'armes.
Déu-n'hi-do, aquest és un tema, també, el tema de tota la indústria militar. Gràcies, Raül, bona nit.
Vinga, bona nit.
I aquí a l'estudi ja tenim les portades del 20N.
Del 20N, que també en parlen, d'aquest 20N, les portades. Ara ho explicarem, però La Vanguardia sí que obre dient que Cerdán surt de la presó mentre la Fiscalia demana 24 anys per Ábalos. La foto és per Santos Cerdán sortint de la presó. Hi ha moltes mentides sobre mi, destaquen. I també hi ha un suplement sobre els 50 anys sense Franco, La Vanguardia, com hem canviat. I a la portada veiem la foto d'un lector de l'edició especial de La Vanguardia, el 20N de l'any 75, llegint aquesta edició especial a la Rambla de Barcelona. El País també recorden aquests 50 anys de la mort de Franco. Amb una enquesta, gairebé el 25% dels joves considera acceptable un règim autoritari, però sí que el titular principal és per la Fiscalia Anticorrupció. Demana 24 anys de presó per Ábalos i la foto per Cerdán sortint de la presó. I també destaquen en portada que l'esperança de vida a Espanya supera per primera vegada els 84 anys. I acabem amb El Punt Avui, que titulen Franco no ha muerto. El dictador va morir el 20 de novembre del 75, però mig segle després l'empremta del franquisme es manté en alguns àmbits.
Molt bé, gràcies, Marc. I demà també atents a l'antena de Catalunya Ràdio passaran coses, Joan Rossinyol.
Bona nit. Doncs sí, seré poc original perquè demà parlarem sobretot d'això.
Su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca como final...
Demà parlarem d'aquest 20N, parlarem de què va passar aquell any 75, de la transició, de com han canviat les coses aquests 50 anys, i sobretot, com que això és la ràdio, escoltarem veus, moltes veus, de gent coneguda, com la que hem tingut avui aquí en aquest estudi, però també de gent més anònima, que volem saber com va viure doncs aquell moment.
Aquell dia precisament em vaig a dormir, amb les presses de llevar-me i tot, no vaig posar el transistor, i el taxista que em va portar a la feina, tampoc. Em vaig enterar de la mort de Franco quan vaig arribar a l'escola. Tot estava molt estranyat.
Testimonis com la d'aquesta persona que ens explica això, com va viure aquell 20N. Demà no us perdeu al matí de Catalunya Ràdio, tota la programació de Catalunya Ràdio de 3CAT Info, doncs, molt centrada en aquesta efemèride. Demà, però, també estarem pendents d'Òscar Puente, que aquesta setmana recordareu que va prometre anar de Madrid a Barcelona en dues hores.
La realitat és que a 350 per hora nadie va salvo los chinos.
Bé, doncs més enllà d'aquesta promesa, més de 2.500 empresaris i representants de la societat civil participen demà a València en un acte empresarial pel corredor mediterrani, on hi haurà el ministre, i en què hauríem de saber doncs com van les obres d'una infraestructura tan especial i tan essencial pels països catalans.
Molt bé, doncs estarem atents, com sempre. Gràcies, Joan. Marc, adéu. Bona nit.
Bona nit.
Deu minuts i se'ns acaba el dia, 10 minuts i se'ns acaba el Catalunya Nit, però l'acabarem bé, amb bona companyia i amb un misteri que hem de resoldre ja mateix.
Mira, és el del nostre oient misteriós d'avui, que sap molt bé de què van parlar Pau Casals i Kennedy, per exemple, la trobada que van tenir el 13 de novembre del 1961 a la Casa Blanca. Per exemple, una conversa que en principi havia de durar 10 minuts i que es va allargar fins a una hora. També coneix molt bé la correspondència i els dietaris de Georges Brassens, el poeta francès que va cantar La mala reputació. El nostre oient misteriós d'avui va debutar el 76 i després de prop de mig segle de carrera professional amb molts papers representats a l'esquena, coneix molt bé el món de l'actuació. Va, Mingo Ràfols, bona nit.
Bona nit, ara sí, eh?
He estat callat com mai a la vida.
Ai, amb la de coses que han passat al llarg d'aquestes dues hores.
Déu-n'hi-do.
Va, primer, pregunta obligada. Has après alguna cosa?
Sí, i tant. Mira, veure-us a vosaltres i veure aquest poti-poti de notícies i com us ho heu fet amb les coses que la gent no sap, però moltes coses són anteriorment gravades i les llanceu, i tot aquest joc que hi ha entre el directe i la cosa anterior al directe, diguéssim, per mi ha estat una lliçó una altra vegada de ràdio. Sou fantàstics. Un cop feta la pilota...
Va, sí, ara ja... Anem-hi, va.
Re, m'he quedat petit... Bueno, no sabia els convidats d'aquesta nit que teníeu. I enllaçant amb moltes de les històries, recordo perfectament quan vam fer el Dancing, que era un espectacle que feia tot un recorregut des de la Segona República fins les Olimpíades i la cançó de la Cavaller amb el Mercury. I era un recorregut per tot el segle, fins al 92, no?, del segle passat, i això a mi em va alliçonar molt. I lligant-ho una miqueta amb els testimonis que hem sentit, també amb coses d'entrevistes gravades, crec que és una de les coses que penso que són més importants avui en dia, i comptant que demà celebrem, no?, la desaparició del dictador, els testimonis són una part molt important per fer arribar el que va ser tot una època de dictadura dura. I això el jovent crec que els hi aniria bé. Ho ha dit algun jove, de que els hi va molt bé quan són més petits anar a veure la model, perquè això els hi fa pensar, plantejar-se coses, no? I crec que això és important. I acabo amb el Pau Casals, perquè amb l'obra del Pau Casals, el concert a la Casa Blanca, fèiem tot un recorregut històric pel segle XX.
Sí.
Tot, pràcticament. Evidentment, el fet d'haver estat a la Catalunya Nord, des de la Catalunya Sud, vam fer bolos en allà. No us podeu imaginar la il·lusió, les ganes de sentir el català, de sentir parlar del mestre Casals i de com ens van rebre, això per una banda. I després vam tenir també uns bolos fora de l'estat i que vam arribar a Croàcia, i la realitat del país de Croàcia, vam estar a Magreb, a la capital,
van entendre perfectament la història que nosaltres explicàvem a través del segle XX, però a través de la història del Pau Casals, no? I també era un testimoni, aquell espectacle. De fet, vam recórrer no sé quants ateneus de Catalunya, que per cert tenim una... és que no sé ni com dir-ho, tenim una riquesa no només arquitectònica sinó de valors i de defensar un espai, una llengua, etc. A cada població on hi ha ateneus, que al marge de fer un recorregut durant 2 anys d'ateneus fent el concert a la Casa Blanca i fent de Pau Casals, també era un testimoniatge per a tota la gent que venia a veure l'espectacle, no?
Clar.
Lligant tot això és el que m'emporto cap a, cap a casa aquesta nit, no? A part del fred.
Ah, sí. Ah, ja veu, quin tros de paper, no?
Sí, 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 i tant.
Tan universal.
Sí, va ser complicat, eh? Va ser molt complicat, perquè l'autor, el Jordi Roger, és periodista i va agafar tot de dades, tot de personatges històrics, des de Churchill, en fi, i era molt complicat de retenir com a retenció, perquè a més, molts moments eren monòlegs, no eren diàlegs, no? Quan tens diàleg és més fàcil, més senzill.
Tens algun projecte en cartera ara o què?
Sí. A veure, com ho puc enfocar? El projecte ara sóc jo, per una raó. El mes de juny passat, sense saber el per què, ni com, ni de quina manera, i quan vaig parlar amb la meva doctora va dir, però si no hi ha cap motiu, vaig tenir un microinfart. Aleshores, voldria avisar a la gent de que s'hi senten marejos, perquè lo típic de les pel·lícules és t'agafes el braç i dius, ah, un atac al cor, no? És molt cinematogràfic, sí, sí. I molt teatral, no? Però, en realitat, jo crec que val molt la pena el fet de que si valores que t'estàs marejant sense cap motiu, que perds el coneixement, que tens ofecs, que et passa alguna cosa que fisiològicament no és habitual, que s'ho facin mirar, ràpid. No costa res fer una visita al metge i abans de que t'agafi un infart i, com a mi, m'hagin d'obrir l'esternor, hagin de separar les costelles, hagin de treure el cor i ficar, en el meu cas, 5 bypassos.
Ostres.
Clar que el projecte ets tu.
Ara és cuidar-se.
Sí, per això el projecte actualment sóc jo. Això no vol dir que no hi hagin coses, eh? Mm. I també, evidentment, quan em van oferir una comèdia fantàstica que estan representant de 4 personatges, que ho havíem de fer i coincidir amb gent estimada, vaig haver de dir no estic en condicions fisiològiques, físiques, no?, per poder fer-ho, no? Però sí, hi ha, per sort hi ha coses, hi ha coses. I si tot va bé, continuarem parlant i explicant amb el Miquel Pujador,
sí,
del Barcens, no?, i que tenim uns quants bolos també pendents i és gustós de fer, també.
A vegades és veritat que la vida obliga a parar. Aleshores, això després reprendre,
sí,
no? És a veure quan posem en marxa una altra vegada el marcador. Vinga,
sí,
anem a engegar.
També tinc la sort de que jo em recupero força bé, no sé el per què, no tinc ni idea. Un japonès, me'n recordo, que em va dir, has de dormir bé perquè tu recuperes molt bé quan dorms. I això se'm va quedar. Aleshores intento dormir el màxim que puc, tot i que la nostra vida i el dia a dia també és complicat i a vegades no tens hores, no? I més amb els nostres horaris d'aixecar-te a primera hora i que la gent no sap, no tenen ni idea de que ens aixequem a vegades a les 5 o a les 6 del matí per estar a les 7:30, 7:45 o a les 8 ja a maquillatge, etcètera, no? Doncs sí, és, jo crec que hem de tenir temps per nosaltres. Jo crec que el que podria treure també és que la gent visqui el dia a dia, que no se n'estigui rumiant què faré o deixaré de fer. Feu, sortiu. Ara fa fred, agafeu l'abric, sortiu. Aneu a veure concerts, aneu a veure exposicions, aneu a veure la gent que estimeu, aneu a sopar, aneu a esmorzar, a fer un cafè. És igual, recolliu algú amb el vostre cotxe o amb un taxi i aneu a fer una sortida fora. Crec que tot això val la pena que la gent ho tinguem en compte.
I una opció també és mirar si el Silvio fa algun concert, perquè ens ha sorprès amb aquest seu primer disc. Aquesta cançó es diu Ja m'he tornat a distreure, i el disc Infinita Primavera. No és que no m'entristeixi. És la melodia que ens acompanya al final del Catalunya Nit i al final d'aquest dimecres.
Sí. L'última paraula la tindrà en Mingo Ràfols, amb qui hem parlat en els últims minuts. És actor de teatre, de cinema, de televisió, i amb moltes ganes de tornar-lo a veure després d'aquesta experiència de la salut que a vegades ens obliga a parar. Mingo, aquest micròfon és teu, tu tens l'última paraula.
He dit una miqueta el que ja pensava, no? Però escolteu, no feu massa cas de les males notícies, a no ser que us afectin directament. Valoreu-les, evidentment, valoreu-les. Però, sisplau, no perdem aquest punt de poesia. M'ha encantat que acabéssiu en poesia. No perdem aquest punt de mirar cap al futur, però amb aquest punt d'esperança, no? No sé, pot semblar molt estrany, però val la pena fer-ho.